Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, un minut passa de 11:15 d'aquest matí de dijous 8 de gener. Anem a parlar d'un llibre, que es va presentar a finals de l'any passat, però ens havia quedat pendent fer-ne referència. Es tracta de Naturalistes morts, d'Anna Aguilar Amat. Anna, bon dia.
Bon dia, què tal?
Tenim a l'Anna aquí, que, doncs això, com dèiem, diguem, es va fer una presentació amb molta gent, oi? A la biblioteca va ser?
Sí, la presentació? A la biblioteca Santiago Rusiñol.
Aquí davant de l'Ajuntament. Naturalistes morts que, d'entrada, si vostès van a la ressenya del llibre, oi, els hi sobtarà el gènere, perquè és una novel·la de no ficció. Mm-hmm. Què és una novel·la de no ficció, Anna?
És una novel·la basada en fets reals i en documentació fidedigna que, que surt dels arxius i d'entrevistats i de diferents fonts. Sí.
Per tant, hem d'entendre que a partir d'uns fets reals, novel·la és una acció.
Exacte. Llavors, o sigui, en lloc d'explicar-ho com una recerca històrica o un assaig a l'ús, diguéssim, doncs jo introdueixo elements una mica de novel·la policíaca, introdueixo doncs la narradora, que sóc jo, però també és un personatge, d'alguna manera, no? Que té una psicologia, no? I de com avança, o sigui, tot el que seria una mica l'essència d'una novel·la, que és que hi ha d'haver una evolució dels personatges, que hi ha d'haver uns conflictes, que hi ha d'haver una resolució, no? I tot això és el que jo introdueixo. Vull dir que es llegeix com una novel·la.
D'acord.
Però en canvi tota la informació que hi ha és real, val? Sí que hi ha un parell de cosetes que jo narrativament doncs faig servir, diguéssim, però el que són les dades històriques i tot, vull dir, és tot extret de fons fidedignes i fefaents.
Abans d'entrar en el contingut del llibre, l'Anna és poetessa, bàsicament. Has publicat nombrosos llibres de poesia.
Sí.
Per tant, doncs, aquest gènere, aquesta introducció en la narrativa, diguem, no és el treball literari habitual que fas.
Val, a veure, primer aclarir que molt nombrosos, no sé, he publicat 8 llibres de poesia.
Home,
no sé si són molts o pocs, però
més.
Hi ha gent que publica 50, no?
D'acord,
sé.
D'acord,
sí,
doncs
sí.
Va.
Per una banda, no, per altra banda, penso que ser poetessa forma part d'una altra qüestió, que és ser escriptora. O sigui, jo he escrit sempre, d'alguna manera, un tipus de text o un altre, no? He escrit molts textos acadèmics. Vaig començar quan era molt petita, perquè les monges em feien escriure la introducció a la missa que es veia cada divendres. Vull dir que jo sóc escriptora, o sigui, em dedico a les paraules, a fer frases i a lligar coses, a relacionar unes coses amb les altres i fer arguments. Aquesta novel·la sempre l'havia volgut fer, perquè era un misteri de la meva família, era un trauma familiar, era una cosa que la família no es podia parlar perquè era massa dolorós per parlar-ne, com a moltes famílies que van ser víctimes de la Guerra Civil, no? I de tots dos bàndols, perquè aquesta, la novetat, és que d'alguna manera el meu avi el van matar els rojos, diguéssim. Bueno, van matar, com explico aquí, una mica de cadascun, una mica de cada bàndol, perquè pobre home no estava implicat políticament en res, no? Llavors, jo sempre havia volgut escriure això, però la vida, doncs, em va portant. Jo he estat acadèmica, professora a la universitat, i d'alguna manera, doncs, la poesia m'ha servit per anar sintetitzant pensaments i per anar madurant i per anar evolucionant, i no he pogut posar-me a escriure això fins que no tenia tota la documentació, que fa 20 anys vaig començar a recollir documentació, perquè esclar, també havia de conjuminar, doncs, això que et dic, amb la feina, la família i tot, no? I després també he hagut d'esperar que morissin els meus pares per poder escriure això, però era un projecte de sempre. O sigui, ja fa 40 anys que hi penso, en aquesta novel·la.
D'acord. Has hagut d'esperar que morissin els pares perquè temies la reacció dels pares o...
Era massa dolorós pel meu pare que jo indagués amb això i va manifestar, com també s'explica aquí, que no volia que jo escrivís això, no? Aquesta és la meva pena, la meva història, tu busca't en la teva. Això és una frase d'ell, no? Vull dir, jo crec que perquè tampoc, o sigui, li feia massa mal que es remenés i no volia que jo, com si diguéssim, m'embrutés, o sigui, tenia por, no? Encara tenia molta por, no?
I per què et vas voler continuar, perseverar, malgrat aquest, diguem, desig del pare?
Sí, per una banda, jo també li vaig dir, home, sí, és la teva pena, és el teu pare, però era el meu avi. També tinc dret, no? I el meu avi, potser, allà on estigui, potser li agrada que jo ho faci, saps? O sigui que, diguéssim, parlant amb els esperits, hi ha contradiccions en aquest sentit. No, també el meu pare ho va entendre, finalment, perquè... o sigui, el que va passar és que arrel del Premi Carles Riba que em van donar de poesia, vaig conèixer un prohom d'Enciclopèdia Catalana que era Joaquim Maluquer Sostres, que era un ornitòleg que coneixia molt bé la feina que havia fet el meu avi. Llavors aquesta persona em va instar a conèixer Josep Maria Camarasa, que havia escrit 100 anys de història de la Institució Catalana d'Història Natural, de la qual el meu avi havia estat fundador. Val? Llavors, o sigui, d'alguna manera la història em va cridar, o sigui, jo no és que perseverés d'una manera volent portar la contrària, vaig perseverar perquè en un moment donat es van començar a obrir una sèrie de portes i gent que em deia, si no ho fas tu no ho farà ningú. I llavors, doncs, vaig haver de passar. Al meu pare li vaig explicar, pare, perquè primer això va ser un procés. Primer es va fer una exposició al Museu de Zoologia, perquè vaig començar investigant allà. Llavors, ells van pensar que era interessant, perquè aquest avi, bueno, ells ja sabien que era interessant, però van aprofitar que jo indagava per fer una exposició sobre els exploradors catalans, perquè el meu avi va estar a la Indochina francesa el 1929 amb Emili Juncadella caçant un tigre. L'Emili Juncadella era caçador. El meu avi recol·lectava mol·luscs que ara mateix encara són exemplars tipus al museu. Exemplar tipus vol dir que cada museu custodia uns exemplars que donen fe que aquell animal existeix, no? Que no és un invent de ningú, no? Llavors, doncs, ara m'he perdut una mica, però diguéssim que vaig anar tibant es van fer aquests primers passes, l'expedició, i el meu pare estava molest, però jo un dia li vaig dir, mira, pare, jo això ho faig amb amor, i no vull indagar la mort de l'avi, que era el tema conflictiu, sinó la seva vida. Sí, perquè clar, l'avi havia publicat molts articles sobre mol·luscs, sobre ratpenats, sobre... era molt interessant la seva
vida. Contextualitzem una miqueta, qui era el teu avi?
El meu avi es deia Joan Baptista d'Aguilar, Amat i Banús, i era un enginyer que treballava a la Canadenca, que ara mateix, o sigui, que després va ser Endesa, Fexa, no sé què, però que el seu hobby o la seva gran afició era la malacologia, bueno, era el naturalisme. No? En aquella època el naturalisme era una cosa que oferia viatjar, amics, no? Era membre del centre excursionista, hi havia tota una colla de naturalistes, o sigui, no era el meu avi sol, i una mica en el llibre retrato tota aquesta colla, no? D'una època que s'ha dit que era l'època de plata o l'època d'or, no sé, del naturalisme català, i són articles els del meu avi que, com em va dir Josep Maria Camarasa, no s'han superat encara.
Hem de pensar,
fer molta feina.
Hem de pensar en el naturalisme més lligat a la imatge que tenim de Darwin, que no pas diguem amb la ciència actual, no?
Sí, és a dir... exactament. Aquesta és una polèmica que apareix al llibre, perquè justament també coincidim amb els daltabaixos socials i polítics de l'època, també hi havia un enfrontament entre els naturalistes més a l'estil de Darwin, que se'ls deien, se'ls acusava de col·leccionistes, val? I els nous acadèmics universitaris que volien implantar una ciència més inductista més institucionalitzada com la que tenim avui, no? És a dir, en aquell moment del meu avi ni hi havia beques per projectes, ni beques individuals, ni res. Era tot mecenes, que per això ell, diguéssim, jo penso una de les raons que el van matar, perquè era molt amic d'aquest Emili Juncadella, que era un superric, no? Era el net del Jeroni Juncadella, que havia fet les hidroelèctriques a Catalunya. Vale, llavors, La ciència anava així. I, esclar, sí que eren col·leccionistes, però després estudiaven, alguns. D'altres no, d'altres simplement volien posseir les col·leccions. No, no era el cas del meu avi, que analitzava, que posava noms, que etiquetava, que extreia conclusions, que escrivia, etcètera. No? O sigui, no es pot dir que el meu avi fos només un col·leccionista, però sí que pertanyia a aquesta generació anterior dels nous. Això sempre passa, no? En l'evolució de la ciència. Hi ha uns nous que porten la contrària als d'abans, no? Això és sempre així, en ciència, en política, en moda i en tot, no? I aquí va haver-hi també un enfrontament, eh? I d'alguna manera, doncs, en el llibre també hi ha una mica de recerca policíaca de quin dels seus possibles adversaris podia haver utilitzat les tensions polítiques per fer una denúncia, no? I treure's un adversari d'altrament, no?
De sobre, és una que és una cosa que la Guerra Civil va passar sovint.
Que va passar. I
per tant...
I l'oportunisme dels grimpaires continua passant.
Correcte.
Encara que, gràcies a Déu, hem evolucionat i no s'assassina ningú, no?
Exacte, no es va amb el cotxe a buscar ningú.
Exactament, gràcies a Déu estem en un país que això no passa. A altres llocs del món sí que passa.
Cert.
Aquí, de moment, o sigui, diguéssim, el llibre és esperançador en aquest sentit, que està relatant uns fets que van ser molt, molt foscos, però des d'una posició d'avui, o sigui, fins i tot amb una mica d'humor, que és possible perquè avui en dia respirem, no?
El llibre el planteges, no el planteges cronològic, sinó que vas fent salts. Per què tries aquesta forma d'explicar la història?
És la forma natural que em va sorgir perquè d'alguna manera jo sóc fidel al procés i a la realitat del procés i del mètode que vaig seguir, etc. És clar, quan jo sóc petita, vaig assabentant-me de l'existència del meu avi i a mesura que jo vaig avançant en la meva vida, fins que decideixo fer la recerca i més enllà, no? Vaig acumulant més coneixement, no?, sobre l'avi. I, en canvi, el de l'avi, doncs, va retrocedint. És a dir, jo de l'avi, el que vaig sabent, cada cop és més antic, més dels començaments, més dels orígens. Llavors, per això hi ha aquests salts, no? Per una banda, això. Per l'altra, en voler fer de la no-ficció ficció, necessitava, des del punt de vista de la narració, que hi hagués interès, no? Que hi hagués sal i pebre. Llavors, si hi havia un tros que era massa feixuc, doncs interrompia allà i posava un altre escenari d'un viatge que havien fet a Sidifni o al Marroc i el posaven allà, que no vol dir que estigui posat d'una manera desordenada, eh? Vol dir que està posat intencionadament perquè el lector vagi dient, després parlaran d'això, o, goita, també va passar això, i no se m'adormi, diguéssim, no? O sigui, té dues funcions.
Anava a dir, com s'enfronta algú, com t'enfrontes, o com et vas enfrontar, a la necessitat d'introduir ficció per explicar una història que, en el fons, és verídica, són fets que van passar i sobre els quals vas investigar. És a dir, com vas evitar trair el fet a través de la ficció?
Trair és una mica fort, bueno, perquè jo, sí que és veritat que amb això dius una cosa, que sempre que es fa un escrit, siguin quin sigui, tu tries uns fets i per tant és una interpretació, no?
Sempre.
Això és sempre, sí. Però jo he intentat ser fidel a la veritat, o a la veritat tal qual a la meva intel·ligència podia concebre, no? Per què he fet això? Perquè hi havia massa incerteses, o sigui, aquesta persona va morir al 36, amb 54 anys, es va tapar tot, llavors havia de imaginar, interpretar, i això des d'un punt de vista d'assaig de vegades és una mica difícil de fer, en canvi des de la ficció i on el narrador és un personatge i no un estudiós, diguéssim, que en soc d'estudiosa perquè tot el que he hagut de llegir, no? Però vull dir, és més fàcil, no? O sigui, és el personatge que es fa les preguntes, que dubta, que diu, podria ser això, podria haver estat així, però potser no, perquè podria haver estat també aquella altra cosa, no?
Et permet la llibertat narrativa per acostar-te a la història.
Sí, sí. I precisament ahir va sortir una ressenya, perquè han sortit 7 ressenyes a la premsa, i en una d'elles deia, és que només es podia explicar des de la ficció, perquè realment els desapareguts, perquè va desaparèixer. O sigui, no...
No el van trobar.
No ja el van trobar, no? Uh-huh. Els desapareguts deixen sempre... Aquesta no són ni morts ni vius, no? Queden... I aquí és on... I també volia fer ficció perquè volia que el llibre es llegís. A veure, posats a fer una cosa com aquesta, que és un deute que jo sentia envers la societat catalana i envers la meva família, uh-huh. i envers la humanitat, perquè d'alguna manera... la tesi del llibre és no fem més guerres, no fem més coses d'aquestes, i la tesi és prou davant dels bons i dolents, perquè va haver-hi una època de molta violència i bogeria que, on tots eren, si vols, dolents, no? I tots eren bons perquè tots tenien la seva ideologia, etc. Però jo estic en contra de que es pugui tornar a repetir una cosa així, no? I llavors això volia que es llegís, o sigui... sentir la responsabilitat d'això d'arribar a molta gent, i el fet que sigui novel·lat ajuda, no? O sigui, un assaig pur i dur d'història de la ciència hagués deixat massa forats, per una banda, i per l'altra costa de llegir avui en dia.
No hagués tingut la difusió que pot tenir aquest format, entenc.
Que és un format en què, segons diuen la gent que parla amb mi, s'ho passen molt bé. Si hi ha algú que està en contra, no m'ho diu, però els que ho han llegit i després compleix amb aquest requisit. La gent diu, no, és que no el podia deixar, m'enganxava, no, m'ha encantat i coses així, no?
El pare et va expressar aquesta temença, aquesta cosa que hem sentit molta gent, de molta gent que va viure la guerra, allò del no reobrir ferides. Sí. A 90 anys que han passat del 36, sí. Enguany es compliran els 90 anys, encara es reobren ferides quan es parla d'aquella època?
Sí, sí. Sobretot en segons quines poblacions, com m'ha passat a Riba-roja d'Ebre, per exemple, que potser no ho vaig explicar bé, però va haver-hi persones que se'm van acostar i em van dir, per què sempre parleu d'això? Per què torneu a treure-ho? Per què ho torneu a obrir? És que sempre igual, molt dolgudes, eh? Però esclar, jo aquestes persones, que a més una família que tenien problemes psiquiàtrics greus, els hi vaig dir que vull parlar. O sigui, penso que s'ha de poder parlar sense bel·licisme. Per això, si algú llegeix el llibre i fa una interpretació partidista o fa una interpretació acusatòria, jo estic en desacord. No és el que jo he volgut. Val? Uh-huh. És a dir, crec que és sa... O sigui, quan una persona està malalta, està malament de salut mental, què fa? Va a teràpia, no? I a teràpia què fa? Parla, no? És que no es pot fer teràpia d'una altra manera. Bueno, suposo que sí, amb música, teràpia i coses, però parlar, no? Llavors, penso que ha arribat un moment, gairebé un segle després, com tu dius, s'ha de poder parlar sense que s'obri les ànsies de lluita una altra vegada, no?
Tots els que van participar, hores d'ara, ja són morts, i els, sí. que encara són vius, que ho van veure, eren molt petits.
Eren molt petits, sí.
Per tant...
Jo tinc la sort, bueno, sí, que encara sóc tercera generació, perquè el meu avi es va casar gran, els meus pares van casar grans, i llavors sóc neta, perquè les guerres fins a la quarta generació no es guareixen, val? Llavors, a la quarta generació ara ja no li interessa, com si diguéssim. Però, esclar,
és el que està passant, ho estem veient.
Eh?
Sí, sí.
Quarta, cinquena generació no li interessa. Si li interessa és per anar contra aquell i amb aquesta testosterona, no? de barallar-se. Val? Però en principi no interessa. Clar, jo tinc aquesta sort, no? O sigui, no sé si és sort, o és que el destí m'ha escollit per fer tota aquesta feinada, però vull dir que encara sóc filla d'una persona que va patir molt i encara puc explicar-ho com si haguéssim de primera mà, no? Però no voldria en cap cas que això fos interpretat com una cosa de discutir, no?
Correcte. Entenc que no tries bàndol.
No.
Tu narres, bàsicament narres uns fets dolorosos, espantosos, que van passar, que passen, van passar a la teva família i van passar a moltes famílies del país, en un moment de trasbals absolut, que com dèiem, doncs, 90 anys més tard encara manté algunes ferides obertes i gent que prefereix no parlar del tema per evitar doncs, que retorni el dolor de l'època.
Sí. però clar, són dolors enquistats que d'alguna manera si no s'obre la ferida i es treu el quist, no, sempre estaran allà amb la possibilitat que es tornin cancerígens, no? I clar, jo, a veure, no, jo no he pres partit, evidentment, per cap bàndol, eh? O sigui, he criticat tots dos, diguéssim. He fet un esforç molt gran d'equanimitat, però sí que m'adono que, o sigui, el Franco doncs, va ser molt dolent, no? I segons els historiadors doncs, va assassinar 150.000 persones, però des de la rereguarda republicana doncs, hi ha constància, això diguéssim el que jo he trobat, no? Els números sempre van amunt i avall, vull dir que es podrien discutir segurament, però que van morir unes 55.000 persones. D'aquestes se n'ha parlat poc, perquè clar, les del Franco van ser moltes més, i llavors doncs, evidentment doncs, són els més dolents, diguéssim, no? Però clar, fins a quin punt matar més o menys no treu del fet que matar doncs, sense judici unes persones doncs, no va ser correcte, no? I en aquest sentit sí que penso que és un llibre que dona veu a aquestes 55.000 víctimes, no? Perquè de les altres se n'ha parlat molt, no? I d'aquestes no se n'han parlat tant.
Sí, una miqueta les víctimes del bàndol perdedor, per entendre'ns.
Sí, les víctimes del bàndol perdedor que si haguessin tingut més mitjans potser haurien sigut guanyadors i potser haguessin fet igual que el Franco. O sigui, en tema, per mi...
Hi havia dolents a les dues bandes, per entendre'ns.
Sí, no sé si dolents o bons, però hi havia l'equívoc de... Un concepte que és important és el de la purga, no? O sigui, la idea que els que no pensen com jo... els hem, o com nosaltres, els hem d'eliminar. Això en democràcia ja no té cabuda, no? Els que no pensen com tu, doncs hauràs de dialogar i hauràs de negociar. Però no té sentit dir els eliminarem, perquè els eliminaràs i les seves idees encara continuaran i continuaran més fortes, potser, no?
I entre les víctimes d'aquest moment de trasbals, doncs un naturalista.
Un naturalista que entenc que tenia la mateixa equanimitat. No ho sé, això jo, evidentment, com pensava el meu avi de veritat, no ho sé, però jo no he trobat ni un paper que parlés de política, ni un testimoni que digués que ell tenia, al contrari, una persona que publicava en català, que publicava, feia conferències, que volia transmetre la ciència, que era burgès, però no tenia fortuna. Era un burgès tècnic, perquè era un enginyer, però no tenia fortuna. O sigui, jo el podia posicionar en qualsevol dels llocs. Era molt catòlic, això sí. Sí. A veure, raons des del bàndol republicà per matar-lo n'hi havia, perquè era catòlic, perquè era amic d'un ric, per diferents raons, no? Sí, que entraven dins la lògica d'aquell moment. Però...
El pare i la mare no l'han llegit, ja no hi són, ho has comentat, però què n'ha dit la família?
Ui, la família, en principi, oposició, tothom.
Sí.
Oposició, per què ho fas així? Per què ho fas? Per què, o sigui, des de diferents veus, no tots, però... o sigui, per por, també, penso. I perquè
por,
és que quan fas una cosa sempre hi ha gent que ho critica, no?
Anava a dir, però por, el que dèiem abans, el reobrir la ferida. Aquest concepte tan arcaic.
Per què no canvies el cognom? Dic, no vull canviar el cognom perquè precisament vull rescatar la figura del meu avi, no puc canviar el cognom, no? Incerteses, dubtes, on va aquesta, no? Tan baixeta. Saps? Vull dir, però ara estan tots contents, no?, de l'èxit que està tenint la novel·la. Sí, sí. La família... per exemple, el meu germà va dir, jo no ho llegiré perquè em posa trist. Jo també l'entenc. Jo parlo de coses de quan érem infants nosaltres en una època del franquisme dura, no? Que no era... Tenia altres problemes, ara tenim altres problemes, però hi havia coses que eren difícils. Sí.
El problema de reobrir records dolorosos, no ferides, però sí els records dolorosos que qualsevol que hagi viscut una època amb mancances, amb trasbals, doncs s'hi pot trobar.
I després perquè tothom sent que és la seva història, també.
Clar.
Clar. És com les herències, no? Per què es barallen la gent per les herències? Perquè tothom creu que aquella casa és seva, no? Aquesta és una herència psicològica, si vols, o històrica, sí, no?
Aquesta no es transmet al notari.
Aquesta no es pot gestionar al notari. I llavors, doncs, esclar, per què? Per què aquestes susceptibilitats? No, és que, clar, també és la història del meu germà, també és la història del meu cosí, també és la història d'altres persones. Llavors és una mica, bueno, t'estàs apropiant. Bueno, doncs haver-ho fet tu, no? Vull dir, a veure... Però, bé, això, diguéssim, ja estic acostumada a l'oposició constant. Ara, per exemple, vull fer una segona part i el meu fill diu: "No mateix un altre cop, no, escriu una altra cosa." Escriu tu una altra cosa.
Per què la vols fer, la segona part? Perquè en el fons entenem que diguem que la història ja la desenvolupa sencera en aquest Naturalistes morts.
Però hi havia d'altres naturalistes. Clar, aquí és tan plural, naturalistes morts. Vull dir, perquè no parlo només del meu avi,
no,
sinó de tota una
un
colla.
Un naturalista mort, d'acord.
Clar, llavors a mi, diguéssim, el llibre transmet també un amor per la natura, uns mètodes científics contrastats, etc. No? I la incidència de les qüestions polítiques en la ciència, i viceversa. No? Llavors, per exemple, doncs, no sé si l'arribaré a fer, ara no m'agradaria, no s'ha de parlar de futurs projectes, però hi ha d'altres naturalistes dels quals m'agradaria parlar, i un d'ells és Pius Foniker, que era un botànic molt estimat, no? Que va ser víctima, empresonat per l'altre bàndol. O sigui,
sí, al final els científics van rebre per tots cantons.
Això mateix, Sembla que... Bueno, no, va dir una cosa.
Però és això, al final, en qualsevol conflicte, diguem, qui no participa del conflicte i no es posiciona obertament, probablement és mal vist per qualsevol dels bàndols, i això és el que, en el fons, està explicant l'Anna en aquesta història.
Sí, això, oi? Perquè després hi ha despropòsits en la història. El Pius Foniker va estar a presó perquè estava a la Serra del Barrací amb uns estudiants quan va esclatar el 18 de juliol va haver l'alçament i els va retornar a Barcelona creuant el front, que ell era farmacèutic militar, i per això el van empresonar. O sigui, a vegades hi ha molts despropòsits. Quan hi ha una guerra... És tan important que no torni a bé.
Tot perd el sentit. Això m'ho comentaves ahir. Tu fas això també des d'un sentiment pacifista, des d'una petició de no conflicte. Que t'enfrontes, diguem, en les opinions de bona part de la família a l'hora de publicar, però per altra banda, doncs reclames que no... doncs això, que això no passi, que això no ha de passar.
Això no pot tornar a passar. No sé què vols dir. Sí, clar, tot és una contradicció a la vida, no? Vull dir, a veure, jo no m'enfronto a la família. La família té les seves opinions i jo callo. Entens? Clar. No, per què no canvies el cognom? No, perquè vull homenatjar l'avi. Oh, per què no fas això? Per què no fas l'altre? No, perquè, o sigui, a veure, aquí es tracta de... Primer ets dins teu que no has de tenir el conflicte, no? Això és molt important. Potser està bé que m'hagis donat peu a això, a dir això. O sigui, el conflicte no només és fora. El conflicte és dins teu, d'acceptar que no tothom està d'acord amb tu, que no tothom està d'acord amb el que fas, que això t'ha de fer pensar. O sigui, mira, la novel·la també és així com és per tota l'oposició que ha rebut. No només de la meva família, hi havia experts. No, home, aquesta barreja de gèneres, on vas amb això? Això ningú voldrà publicar-ho. Ara escriuen el gran encert de la barreja de gèneres, no? Però hi ha hagut oposició de diferents prohoms, diguéssim, no? Perquè no segueixes amb la poesia. A més, sobretot és clar, molts prohoms són homes. I on vas tu, aquesta senyora baixeta allà, i deia, m'entens? I deia, no, això ho havies d'haver deixat als que en sabem, però vull dir que la resolució primer és dins teu, de dir, vale, accepto que no hi ha unanimitat respecte al que faig, però jo he de trobar la manera d'estar en pau amb el que faig i de continuar el meu camí sortejant els temporals.
Quan vas acabar el llibre, d'escriure'l, abans, diguem, fins i tot de portar-lo a l'editorial, vas preveure tot aquest conflicte que ara m'estàs explicant?
No, això t'hi vas trobant. Això t'hi vas trobant. És un camí de pedres, eh? Uh-huh. Si tu, escriure és difícil perquè, clar, podries triar A, B, C o D, i la llibertat és tan total que, uh-huh, que, clar, això no és fàcil. Però després, fer-te entendre, en el sentit que algú vulgui invertir-hi, etcètera, és un camí de pedres, eh? I però, mira, és com tot, vas avançant.
Doncs això em permet fer una altra pregunta. Mm. Mentre escrivies, diguem, preveies intentar no fer mal a ningú?
Mira,
tenint en compte que novel·laves, i per però novel·laves sobre noms, noms i cognoms de persones que van existir i que, i que algunes probablement existeixen.
Sí.
Diguem, com jugaves per intentar, doncs, no trepitjar més polls del compte?
Sí, sí, sí. A veure, de vegades els havia trepitjat i després ve la revisió. O sigui, jo aquesta novel·la potser l'he llegit 100 vegades.
D'acord.
Saps? Clar, o sigui, som humans. Uh-huh. I sí que hi ha un moment, pues, que aquest personatge et cau pitjor o que se t'escapa una manera de parlar del bar que no sé, no? Que diries una, mira, xuleria i la dius, però tot això després ho has d'anar retallant per arribar a l'objectiu de no ferir. Uh-huh. I així si tot... demano disculpes si he ferit algú, no? Com em va passar a Ribarroja, no? Bueno, a Ribarroja ara l'estan llegint, potser canviaran d'opinió, però sí,
això t'ho han dit sense llegir-lo, eh? Això que et van dir a Ribarroja, per exemple, t'ho van dir sense llegir-lo,
sí,
encara.
Però perquè jo crec, penso que vaig cometre una errada, eh? O sigui, en presentar el llibre també per despropòsits va quedar molt poc temps per parlar del llibre i no sé com vaig dir la paraula fatxa, per exemple, no? Volia dir que per mi els hi havia en tota la recerca hi havia un nou concepte de fatxa, que era aquest que creia en la purga com una opció, no? I que es podia ser espanyolista o es podia ser catalanista, es podia ser comunista o es podia ser capitalista, però fatxa és el que fa servir la violència per imposar les seves idees, no? Però aquesta paraula és la que va fer mal, no? O sigui, s'ha d'anar molt al tanto, saps? Vull dir, i ara, mira, ara fins i tot dir-la aquí, si algú posa la ràdio en un moment que no escolta les preguntes ni l'entrevista,
la treu de context,
et demanaria que la treguessis.
Exacte.
Aquest tros l'esborris.
No puc esborrar, però en qualsevol cas ha quedat clar que i com a, anava a dir, gairebé professional de les paraules, doncs clar, hi ha conceptes que fereixen.
Sí, perquè estan massa carregats. Uh-huh. Estan massa carregats de totes les vegades que s'ha fet servir, tant de manera justa com injusta, com s'ha fet servir masses vegades, no? Llavors és millor evitar això. Val? I això com altres paraules, no? Amor. No sé si surt amor aquí a la novel·la, però igualment seria una paraula tan carregada d'interpretacions que no és convenient, no? O sigui, polir el lèxic és una cosa que m'ha ocupat molt i m'ha agradat fer-ho perquè jo m'he dedicat al lèxic tota la vida, he estat professora de terminologia a l'Autònoma i he estat la meva professió. Tot ha servit, tot serveix. O sigui, els opositors o la gent que en un moment donat ha pogut manifestar incomoditat, pues, també m'ha ajudat a mi a reflexionar sobre allò, no? I a dir, a veure, això ho poso o no ho poso o què, no? En fi, bueno. Alguna coseta que era veritat, doncs l'he callat. Perquè hi havia massa gent que amb bona intenció creia en alguna cosa i llavors jo he preferit estalviar-ho.
I al final, doncs, tots tenim un, diguem, un fil que ens permet regular allò que pensem que pot molestar els altres i aleshores entenc que no has volgut molestar gratuïtament.
Exactament, o sigui, perquè jo el que no volia és que hi haguessin judicis.
D'acord. Val?
Però algunes paraules o alguns fets, només desmentar-los ja per molta gent significa judici.
D'acord.
Val? Mm-hmm. Que això m'ha costat i o sigui, jo he estat franca, o sigui, no he fet autocensura, només en alguns petits casos.
Malgrat que el diguem, el fet central de la novel·la, que és l'assassinat de l'avi, no deixa de ser un fet troncal que mereix allò tot el judici del món, és a dir, allò que et van a buscar, que tal, que et posen un cotxe i que desapareixes, i que mai més se sap. Malgrat això, malgrat que el fet troncal de la novel·la és una cosa absolutament horrorosa que li va passar a una persona, com li va passar a moltes persones dels dos bàndols, doncs això, has intentat buidar aquest escrit d'aquestes referències que puguin ferir.
Sí, per no ferir i també per trobar un to que no fos alliçonador, no? Això ho va dir en Florenci Salesas aquí a Santiago Rusiñol, va dir: a mi m'agrada molt aprendre coses, però no m'agrada que m'alliçonin. Ho deia volent dir que la novel·la no alliçona, ho deia com una lluança a la novel·la.
Això vas fer-ho expressament també?
Això vaig fer expressament. I, per exemple, el personatge narrador, que sóc jo, o sigui, parlo en primera persona, però tampoc no em poso cap medalla, intento tot el contrari, s'emmossego les ungles, això, l'altre, coses que també algun lector diu: home, per què et col·loques? Perquè algun actor que em coneix diu: per què fas malbé, diguéssim, la teva imatge, no? No, perquè vull parlar des de la humilitat, no? I per tant, més aviat intento, ja tampoc és qüestió de llançar-se cubells de porqueria a sobre, però intento posar-me en el llistó més humà de mi, no? Si puc, vull dir, sempre tampoc que no sigui una impostura, que no sigui una falsa humilitat, això tampoc, però vull dir, intentar tota l'estona que no sobresurti, que per exemple em van donar un premi, doncs dic que em van donar un premi, vull dir, perquè però no per dir que em van donar un premi, sinó perquè en aquell premi és on vaig conèixer Joaquim Maluquer Sostres i on es va sembrar la història, no? O sigui, si
tot té una raó de ser.
Ah, això mateix, tot he intentat que tot tingués sentit respecte de la història global, que això és l'esforç narratiu, no?
Estàs contenta del resultat global? De com ha sortit?
Sí, estic molt contenta perquè sobretot hi ha hagut moltes revisions, no? O sigui, les oposicions han anat molt bé, perquè jo diverses vegades dic: ja està, ja ho he acabat, no? I llavors li donaves a llegir a algú i deia: no, això i allò i tal, i tu tornaves a llegir, aquí i allà, i trobaves altres coses, no? I finalment també va haver un moment que vaig dir: no ho publico, ja està, fora, perquè si tothom que llegeix ha de dir que hi ha alguna cosa que no està bé, és que no sé, ja no puc més, saps? Era un esgotament, no? Però llavors vaig tenir la sort de trobar Àngels Marzo, que és l'editora de Pagès, no? La directora, i va dir: sí, bueno, t'ho publico i tal. I en aquell moment, diguéssim, va ser com una injecció de vitamina, i quan la vaig tornar a llegir, llavors vaig veure: ah, val, aquest tros va aquí, aquest va aquí i aquest va allà. De sobte vaig canviar unes coses i va ser una sensació de que tot feia crac, crac, crac i se situava, no? Llavors, en aquest sentit, o sigui, no és que estigui contenta del resultat intel·lectualment com a resultat, sinó com a procés vital, que realment vaig sentir que la cosa havia encaixat. No?
D'acord.
És com una intuïció que tenim tots de
vaig veure. Ara sí.
Ara sí, no? Llavors, aquest ara sí no era l'ara sí que d'abans, que hi havia hagut tres o quatre, ara ja està, no. Era un ara sí que ja està, no? Que no vol dir que hi ha errades també i coses que s'han de corregir, si hi ha una segona edició canviaré algunes coses.
Alguna cosa, perquè evidentment anava a dir: el llibre no es tanca mai. No. Cap llibre es tanca mai. Clar. En el fons s'imprimeix, però no, però tancat no queda.
Hi ha errades que passen tots els revisors, no saps com. És com, però si això ho ha llegit tanta gent i no ha vist això.
No ho ha vist ningú.
No?
Intueixo la resposta, però en qualsevol cas volia fer-te la pregunta. Passat tot aquest període llarguíssim, que tu tenies per una banda la idea de fer el llibre, per una altra banda l'oposició dels pares, per una altra banda, tot aquest camí amb la família, amb entrar en la història, amb voler-la explicar però no voler ferir, és a dir, tot això que entenc que ha d'haver estat un desgast personal també, ho tornaries a fer? T'hi tornaries a posar?
Ostres, això sí que no t'ho sé contestar, perquè jo he fet molts sacrificis.
Per això, és que m'ho ha semblat, per això t'ho he volgut preguntar.
Jo per poder, diguéssim, entre cometes, ser escriptora, doncs he hagut de fer sacrificis familiars, personals. A veure, que gràcies a Déu dir gràcies a Déu, perquè a veure, jo sí que crec que en Déu, potser no el senyor de les barbes, però que penso que ja, perquè si no, algunes coses no tenen sentit, no? I penso que havia de ser així i ja està. Però si tornés a néixer, esclar, potser seria una altra persona i no ho sé dir, no t'ho sé dir.
No és necessari, jo he fet la pregunta, simplement.
Sí, gràcies per fer-la, però no te la sé contestar.
Doncs queda clar, perquè com a mínim, doncs això, a mi m'ha donat aquesta impressió de dir, ostres, ha estat un procés personal vital complicat, malgrat que després puguis estar satisfeta del resultat del llibre, però clar, el desgast que ha comportat, doncs probablement...
És que clar, ja no... Ho tornaria a fer. I tornaria a tenir un avi assassinat i tornaria a tenir...
Però clar, això no ho pots triar tu.
No, és veritat. Però sí, pues de la mateixa manera que no puc triar això, no sé si podria triar...
No fer-ho. D'acord. Doncs em sembla que ha quedat força clar. És una novel·la de no ficció, tornem a remarcar aquí, a partir d'uns fets que van succeir, que han estat investigats per l'Anna i que han estat novel·lats, doncs, per acabar de vestir una història que fos més païble de cara al lector, que en el fons doncs, trobés aquest objectiu que tenia l'escriptora en el seu cap, que és difondre una cosa que li va passar al seu avi i que en el fons explicar aquest menyspreu que en determinats moments, i potser ara també, tenim, per exemple, pels científics. Sí. I en aquest cas són els naturalistes. Els naturalistes morts, en plural, que m'ho ha remarcat, i és veritat, perquè evidentment la història va de l'avi. L'avi era naturalista, però molts científics, molts naturalistes van patir el període de la guerra. Es va presentar, com dèiem, fa uns dies, ho ha dit a Pagès, també ens ho ha comentat l'Anna Aguilar Amat, Naturalistes morts, ja està a la venda, està funcionant.
Pel que
ens estàs dient, està agradant i es llegeix molt bé. És el que ens han dit. Per tant, doncs, Anna, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, per explicar-nos aquest llibre. No sabem si hi haurà o no segona part, no és necessari que ens ho, allò que ens has comentat, i si no, doncs, sempre hi ha els llibres de poesia.
Sí, d'acord.
S'escriuen diferent. No diré que siguin més fàcils, s'escriuen diferent.
Sí.
La poesia s'escriu diferent.
S'escriu diferent, sí. Però ara estic en aquesta fase de la narrativa.
Estàs en la
I
fase...
és la història del meu avi, però la història del país, també.
Exacte.
És un retrat de la història de 3 dècades o 4 dècades de la història del país, que també es pot llegir així. Es pot llegir de diverses maneres.
Doncs, totes obertes. Nosaltres ho deixem aquí, en qualsevol cas, amb aquesta idea. Naturalistes morts, la proposta que es va presentar, com dèiem, fa uns dies a la biblioteca. Anna, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Joan. Gràcies.